Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts de 8:45. Triomf del socialdemòcrata Alan García al Perú, però atenció, el 46% dels vots obtinguts pel populista Ollanta Humala, que tot i reconèixer la derrota demana al guanyador que faci un gir a l'esquerra. No sembla probable, perquè el primer que ha fet Alan García ha estat demanar perdó pels efectes desastrosos del seu primer mandat, una presidència excessivament estatista i intervencionista en l'economia. Dels resultats electorals del Perú en parlarem d'aquí uns minuts amb Antoni Traveria, director general de la Casa Amèrica Catalunya. Més coses. A l'Iraq, un grup d'homes vestits amb uniforme de la policia han segrestat almenys 50 persones. El cap de la diplomàcia europea, Javier Solana, arriba aquest vespre a Teheran per explicar la proposta de les grans potències per superar la crisi de l'urani. I a França, suport majoritari a la proposta d'internar joves conflictius a establiments de tipus militar. La va fer fa uns dies Ségolène Royal, favorita per ser la candidata social a les presidencials del 2007. Als Estats Units, el Senat ha començat el debat d'una esmena constitucional per prohibir els matrimonis homosexuals. I haurem d'estar pendents a Somàlia, perquè els rebels islamistes han dit aquesta tarda que controlen la capital Mogadiscio. Tot plegat des d'ara fins als 9. Aquí comença Mapamundi. 16 anys després del seu reconegut fracàs com a president del Perú, Alan García, un mal menor per molts peruans, repetirà el càrrec. Amb més del 80% dels vots escrutats, el candidat del partit aprista n'obté un 54 en 9 punts d'avantatge sobre el nacionalista Ollanta Humala. Connectem amb el nostre enviat especial a Lima. Joan Biosca, quan vulguis.
L'extinent coronel Ollanta Humala ha reiterat avui que el seu partit i ell en especial en un any s'han convertit en la primera força parlamentària del país, del Perú, guanyant en majoria a bona part de l'interior del país, especialment a les serralades on viu la gent més pobra. L'exmilitar ha demanat unitat de les esquerres, ha dit, per dominar el Congrés del Perú.
Somos la primera mayoría congresal. Para eso tenemos la mayoría de departamentos a nivel nacional y el proyecto sigue. Creo que ha sido un triunfo de la democracia, creo que es un triunfo del pueblo peruano.
D'altra banda, es comenta ja aquí a Lima que el nou president electe, Alan García, treballa ja per crear una aliança amb els democristians amb la idea de formar un govern a l'estil xilè, a la xilena, de concertació, per tal d'encabir el centre-dreta, que és qui li ha donat la victòria amb els seus vots anti-Ollanta Humala.
Me dirijo a todos los peruanos para decirles que el gobierno que proponemos es un gobierno de concertación, es un gobierno de coincidencia y es un gobierno de diálogo y apertura.
I des de l'entorn d'Ollanta Humala es comenta ja avui obertament que han perdut, diuen, les eleccions per culpa de les moltes ingerències del president de Veneçuela, Hugo Chávez.
Doncs anem a parlar una mica més del Perú. Ho farem amb un especialista, amb Antoni Traveria, director general de la Casa Amèrica Catalunya. Antoni Traveria, bona nit.
Bona nit.
Finalment és Alan García l'home escollit pels peruans per liderar el país durant els pròxims 5 anys. Era el que vostè esperava, el que vostè va pronosticar fa una mica més d'un mes en aquest mateix programa.
Sí, en fi, les previsions eren aquestes, no? Qui guanyés, que no fos l'Humala, en la primera volta guanyava la segona i guanyava, per tant, la presidència de la República. Bueno, les previsions s'han complert perquè és la lògica. De tota manera, hi ha una salvedat important, i és que Ollanta Humala ha aconseguit millor resultat del que es podia esperar. Això vol dir que hi ha capes molt pobres que han dipositat el seu vot de confiança en aquest home populista i molt nacionalista.
El pas d'Alan García per la presidència de la República del Perú entre els anys 85 i 90 va ser demolidor des d'un punt de vista econòmic, des del punt de vista de les finances. Per on creu que pot anar aquesta vegada la presidència, l'estratègia econòmica del nou govern peruà?
Haurem de veure com respon en aquest segon mandat Alan García, que el cert, i per dir-ho ràpid, va deixar el país en fi, en bancarrota, en un desastre enorme i, a més, no oblidem, amb un munt de denúncies de corrupció en el seu govern i en ell en particular, no? Ell ha dit durant tota la campanya, i ho ha reconegut, i això és lloable, doncs que n'ha après dels seus errors i que no els cometrà. Haurem d'esperar. Jo, en fi, davant d'aquest panorama que s'ha fet a Perú, tampoc no és que sigui d'aquells molt optimistes. Sempre es pot donar una segona oportunitat. Normalment les segones oportunitats en política no acostumen a ser allò molt satisfactòries. El que sí que és evident és que Alan García, el triomf d'Alan García suposa una derrota molt important pel president Chávez. En el seu seus plans d'expansió, de la seva revolució bolivariana, per dir-ho d'alguna manera. I suposa també que Alan García estarà molt al costat de Lula al Brasil, de Bachelet a Xile, en fi, de Kirchner a l'Argentina o de Tabaré Vázquez a l'Uruguai. La socialdemocràcia llatinoamericana, que no europea, diguem, amb què molts partits, molts governs i en molts països s'està donant aquest fenomen, no?
Però el fet de que Ollanta Humala hagi obtingut un gran resultat, un 45% dels vots, no pot tentar Alan García fer una política més populista?
I aquest és aquesta efectivament és un dels riscos, no? De tota manera, en les seves primeres paraules són bastant tranquil·litzadores. Avui la borsa ha pujat 5 punts a Lima, no? Això és molt important, sent Alan García, diguem, el guanyador, perquè, en fi, són indicadors econòmics, macroeconòmics en aquest cas, bastant significatius. No, jo, de tota manera, amb això sí que crec que ell farà una política molt moderada. També ha dit que faria un govern de concertació, en el sentit de buscar els màxims acords, en fi, amb els sectors socials, i també han llançat un missatge als més desposeïts, en fi, els que estan per sota de l'umbral de la pobresa, que a Perú són molts, no?
Parlem, doncs, d'aquest creixement econòmic del Perú pel que fa a les xifres macro, que han estat força positives aquests últims anys, però continua havent molts desequilibris entre les diverses capes socials del país. Com veu el futur immediat d'aquest país?
Aquest és una de les dificultats de la majoria de països de l'Amèrica Llatina, no? Les grans desigualtats, els grans desequilibris, la inequitat, no?, d'alguna manera. Aquests desequilibris són presents a Xile, amb una economia molt sanejada i la millor, la que està en millors condicions a tota Amèrica Llatina, i ho són, per suposat, en un país com Perú. Curiosament, el president Alejandro Toledo deixa el país amb uns indicadors prou interessants i prou positius, amb un creixement anual important de l'economia. Però aquests resultats macroeconòmics enganyen molt, perquè a les capes mitges i mitges baixes, i sobretot en fi, a les baixes, doncs no arriba mai aquesta alegria macroeconòmica. Aviam, el fet de que ara Alan García sigui el president també tranquil·litza molt a Washington, al Fons Monetari Internacional, al Banc Mundial, en fi, això dona un respir, i també a Europa i a les inversions europees. Jo crec que Alan García el que ha d'aprofitar ara és per demanar, per buscar una inversió estrangera sòlida que faciliti que hi hagi un repartiment millor de la riquesa al Perú, cosa que no s'ha produït fins ara, no?
Queda clar. Antoni Traveria, moltíssimes gràcies per atendre una vegada més la trucada d'aquest programa. Fins una altra. Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Seguim, quan són les 8:41 minut. Un nou episodi de violència avui a l'Iraq ha posat en dubte l'eficàcia de les forces de seguretat del país. Un grup d'homes vestits amb uniforme de la policia han segrestat almenys 50 persones al mig d'un dels carrers més cèntrics de la capital. La majoria eren passatgers d'un autocar que anava cap a Síria i Jordània. Jenny Lozano.
No és la primera vegada que grups d'insurgents es vesteixen de policies per cometre accions violentes. De fet, el govern iraquià s'havia compromès mesos enrere a reformar els uniformes oficials que actualment són molt fàcils d'imitar i es troben sense dificultat als carrers de Bagdad. Però finalment aquest canvi no s'ha fet. Tampoc està clar per què les forces de seguretat no han actuat. El segrest s'ha fet en un carrer ple de gent i ha durat tot una hora. Al mateix temps, 27 persones han mort en diferents atacs. Entre les víctimes hi ha 11 estudiants assassinats per un grup d'homes armats que han interceptat l'autobús en què viatjaven al sud de la capital.
I l'Iran sabrà en qüestió d'hores el contingut del paquet d'incentius que les grans potències internacionals li ofereixen perquè congeli el seu programa nuclear. L'encarregat de fer arribar aquestes mesures serà el cap de la diplomàcia europea, Javier Solana, que arriba aquest vespre a Teheran. Sergi Roca.
Tot i que ningú tanca la porta completament a un mínim gir de la posició iraniana, el que regna és l'escepticisme davant aquesta visita. Aquest vespre, Javier Solana arriba a Teheran i demà reunirà amb el ministre iranià d'Afers Estrangers, a qui entregarà el paquet d'incentius, tot i que no té previst negociar-ne el contingut. Avui mateix, el règim dels ayatolàs ha indicat que aquest pla, acordat pels 5 membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU més Alemanya, ha de tenir en compte els interessos de la República Islàmica i, sobretot, la nova realitat nuclear del país. Mentrestant, els Estats Units recorden a Teheran que tan bon punt tingui el text sobre la taula, disposarà només d'algunes setmanes per donar una resposta definitiva.
I mireu què passa a França. Suport majoritari dels ciutadans a la proposta d'internar joves conflictius a establiments de tipus militar. L'ha feta Ségolène Royal, favorita per la candidatura socialista a les presidencials del 2007. Les seves opinions continuen aixecant polseguera, sobretot dins del seu partit. Avui mateix també ha qüestionat la setmana laboral de 35 hores. Connexió en París, Maria Rovira.
Consolidada com un fenomen politico-mediàtic i avalada per les enquestes, Ségolène Royal segueix augmentant la seva popularitat alhora que aixeca polèmica dins el seu partit amb iniciatives que s'acosten a la dreta. Tot i això, un 69% dels francesos, tant d'esquerres com de dreta, veuen amb bons ulls l'internament dels joves delinqüents de més de 16 anys en centres de tipus militar on aprenguin un ofici o a fer tasques socials, segons un sondeig que publica Le Monde. És una de les propostes que feia Ségolène Royal després del rebrot de la violència a la perifèria de París la setmana passada.
Fan falta altres polítiques molt més fermes. El primer acte incívic dels nois a l'escola és necessari que els pares segueixin cursos obligatoris als centres. I per a aquests alumnes jo proposo l'internament en establiments de tipus militar.
Aquesta iniciativa, més en la línia del ministre de l'Interior, Nicolas Sarkozy, ha provocat el rebuig a les files socialistes. Fins i tot el líder del partit i company seu, François Hollande, se n'ha desmarcat, com han fet altres possibles candidats com Dominique Estroscan o Laurent Fabius. Ségolène Royal s'ha convertit en les últimes setmanes en la reina dels sondejos i en un fenomen polític d'ample rerefons mediàtic, fins al punt que va decidir penjar a la seva web el llibre amb les seves idees polítiques. Precisament en el segon capítol, dedicat a l'economia, l'exministre socialista critica l'eficàcia de la setmana laboral de 35 hores, una llei impulsada pel govern socialista de Lionel Jospin. Segons Ségolène Royal, la mesura ha creat 350.000 llocs de treball, però ha fragilitzat la situació dels treballadors més desafavorits.
Arribem a 9:15. Francesc Cano, bona nit.
Bona nit, Jordi.
Les notícies en un minut.
Quan vulguis, endavant.
Dures crítiques del Partit Popular al PSOE pel procés de pacificació d'Euskadi, fins al punt que el secretari general del partit, Ángel Acebes, ha equiparat el projecte de Zapatero amb Valdeta. El secretari d'Organització Socialista, José Blanco, ha qualificat d'indigna l'actitud del Partit Popular. Al Pròxim Orient, aquesta mitjanit, expira el termini imposat per Mahmoud Abbas als partits i faccions armades perquè consensuïn un projecte comú de futur. Tot apunta que no hi haurà acord i que el president palestí haurà de convocar un referèndum. I acabem recordant el que valoràveu fa uns minuts a Mapamundi. El guanyador de les eleccions peruanes, l'expresident Alan García, es compromet a no cometre els errors del passat. Amb els resultats gairebé definitius, García ha aconseguit un 54% dels vots i el nacionalista Ollanta Humala el 46%. Pel que fa al temps, encara poden caure alguns ruixats que acabaran desapareixent durant les últimes hores del dia, les temperatures sense canvis.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Albert Manyà, estem en plena operació tornada.
Sí, sembla, però, que ja hem superat aquest pic d'aquesta operació tornada. Comença ja a disminuir lleugerament el volum de trànsit. Tot i això, encara hem de parlar de moltes retencions, ni de bon tros han superat els problemes. Hi ha retencions a l'AP7 entre la Roca i Granollers en sentit sud i entre Salou i Tarragona en direcció nord. A l'autopista del Garraf també retencions quilomètriques intermitents, però entre Castelldefels i Cornellà en direcció nord i entre Sant Pere de Ribes i Sitges també en direcció Barcelona. La N340 amb retencions quilomètriques tant a Tarragona com entre Torredembarra i el Vendrell, en dos casos, amb dos trams direcció Barcelona. L'autovia Castelldefels encara presenta uns 8 quilòmetres d'aturades entre Castelldefels i el Prat cap a Barcelona. En la mateixa direcció, cap a la capital, hi ha retencions també a l'eix del Llobregat, quilomètriques de més de 30 quilòmetres entre Berga i Navàs. Atenció també a l'autovia 2, molt plena, tant al tram del Bruc com també entre Collbató i Esparreguera, cap a la capital. I destaquem dos vies de la costa, la C31 molt plena a Calonge, en sentit sud, i també la C65 entre Llagostera i Cassà, en la mateixa direcció, cap al sud. Això és tot, bona nit.
Pessigolleig al clatell, papallones a l'estómac, pèls de punta, pupila dilatada, cor accelerat, neurones revolucionades, nervis relaxats, peus ansiosos, oïda satisfeta, mans suoses, llengua seca, cames àvides, cervell actiu, nervis d'acer, sang turbada, venes bategants, nervis galopants, ulls desperts.
Nou Audi S4 V8 344 cavalls. No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Pere Casaldàliga.
A la política, a la vida, la consigna és
actuar.
Sempre segons la consciència.
Ferran Adrià.
L'Estatut s'ha estat cuinant molt de temps. Ara no deixem escapar l'ocasió.
Amparo Moreno.
Deixem-nos de fer comèdia. És hora de que cadascú s'aixequi de la cadira i actuï com li dicti la consciència.
Ara, l'Estatut és a les teves mans. Recorda, el 18 de juny, referèndum sobre el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Mapamundi.
Seguim. El Senat dels Estats Units comença a debatre avui mateix un projecte d'esmena constitucional que defineix el matrimoni com la unió exclusivament entre un home i una dona. La proposta té el suport explícit del president nord-americà George Bush i pretén tallar d'arrel les iniciatives d'alguns tribunals de justícia que en els últims anys estan reconeixent les parelles homosexuals del país. Washington, Ignasi Abad, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, què diu aquesta esmena, Ignasi?
L'ha anunciat en primer lloc que defineix el matrimoni com la unió d'un home i d'una dona, i després aquesta esmena constitucional diu que ni la Constitució dels Estats Units ni la dels 50 estats nord-americans pot reconèixer com a matrimoni cap unió que no sigui la d'un home i una dona. Per tant, l'objectiu és que les unions de persones del mateix sexe celebrats a estats com Massachusetts o ciutats com San Francisco puguin ser reconeguts com a matrimonis en altres estats on no hi ha legislació en aquest terreny. Avui en dia, 43 dels 50 estats nord-americans tenen lleis que limiten el matrimoni a la unió de persones del sexe oposat. Només l'estat de Massachusetts reconeix els matrimonis de dos homes o dues dones i a 7 estats més s'atorquen drets i beneficis a les unions civils de gais i lesbianes. Per tirar endavant l'esmena que s'introdueix de nou al Senat avui, cal una majoria de 3/4 de la cambra, però ja se sap d'entrada que la proposta d'esmena constitucional no tindrà aquest suport. De fet, ja va ser tombada l'any 2002, el 2003 i el 2004.
I per què George Bush està interessat a reactivar aquest debat justament ara?
Doncs perquè ja va utilitzar, de fet, aquesta arma en la campanya per la seva reelecció i els resultats dels comicis van avalar la seva estratègia. Un estat frontissa com Ohio, en el que es va decidir, de fet, l'elecció es va decantar per Bush, entre altres qüestions, pels valors morals que representa el president i, en concret, per la seva oposició als matrimonis homosexuals. Ara recordem que hi ha eleccions al Congrés d'aquí a 5 mesos i que el Partit Republicà, justament, corre el risc de perdre la majoria a les dues cambres. El timing d'aquesta esmena, per tant, no podia ser millor i Bush ha tornat a donar suport explícit avui a aquesta mesura en un acte a la Casa Blanca.
Quan els jutges insisteixen a imposar la seva voluntat arbitrària a la gent, l'única alternativa que queda és una esmena a la Constitució. L'única llei que un tribunal no pot tombar. L'esmena constitucional que el Senat considera aquesta setmana evitarà que el matrimoni sigui redefinit.
Els opositors a aquesta esmena critiquen el president per fer electoralisme i mobilitzar les bases socials conservadores en un moment en el que les males notícies procedents de l'Iraq ofeguen la política de comunicació de l'administració republicana.
Més coses. La capital de Somàlia, Mogadiscio, està pràcticament sota control de les milícies islàmiques. Després de 3 mesos d'enfrontaments i més de 350 morts, la majoria civils asseguren haver fet fora els senyors de la guerra.
Les dues faccions mantenen una autèntica guerra oberta des del mes de febrer, quan els anomenats senyors de la guerra es van aliar per frenar la crescuda del poder dels tribunals islàmics. Avui, aquests milicians islàmics han anunciat que tenen controlat el 90% de Mogadiscio, tot i que les informacions són molt confuses, fins al punt que hi ha edificis i punts a la capital que han canviat de mans en qüestió de menys de 48 hores. Els Estats Units no han volgut confirmar ni tampoc desmentir les acusacions que diuen que han donat suport financer a alguns senyors de la guerra per derrotar les faccions islàmiques que tenen, a més, suposats lligams amb Al-Qaeda. Somàlia viu en la més absoluta anarquia des de principis dels 90. Des de fa 2 anys, hi ha un govern provisional que ni tan sols pot tenir la seu a la capital i que avui mateix ha vist com entrava en crisi pel cessament de 4 dels seus ministres.
Les notícies breus. Compte enrere pel futur del poble palestí.
Avui s'acaba el termini imposat pel president Mahmoud Abbas perquè tots els partits i les faccions armades consensuïn una estratègia d'actuació política de cara al futur. Tot indica que no hi haurà acord i, per tant, Abbas convocarà un referèndum perquè sigui el poble palestí el que decideixi. I enmig de tot això, el caos als carrers per la violència entre partidaris del Fatah i Hamas i els milers de funcionaris que segueixen sense cobrar.
El Consell de Seguretat de l'ONU visita per primer cop Darfur.
Una delegació d'aquest organisme de les Nacions Unides s'hi ha de reunir
reunir amb membres del govern del Sudan. L'objectiu és convèncer l'executiu de Khartoum perquè permeti substituir el contingent de la Unió Africana pels cascos blaus. Fins ara, el govern només ha permès el desplegament de 7.000 soldats de la Unió Africana per pacificar aquesta regió de l'oest del país.
La independència de Montenegro ja és oficialment una realitat.
Avui el Parlament Sèrbia ha proclamat la seva independència, l'últim tràmit que faltava després que la República va aprovar separar-se en el referèndum del 21 de maig. Montenegro ja es va declarar oficialment independent dissabte durant una sessió extraordinària del seu Parlament.
Les conferències.
Representa l'islamisme una amenaça global? És el títol de la conferència que ofereix demà a la seu de Casa Àsia de Barcelona Caroline Forest, assagista i autora de diverses obres de referència sobre el fanatisme jueu, cristià i musulmà, a 8:15 del vespre.
També a la Casa Àsia, dijous, s'hi organitza la xerrada Turquia, pont entre Orient i Occident, canvi sociocultural a Turquia entre el 1980 i el 2000. Esma Drugonul, sociòloga i professora de la Universitat d'Agnedis, presentarà una anàlisi de la societat turca i qüestions rellevants de la política nacional i internacional, també a 8:15.
Dijous, 8, el conflicte i els processos de pau a les Filipines, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya de Barcelona. El programa per l'Institut Internacional per la Pau del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya organitza aquesta conferència sobre conflictes i processos de pau.
Dijous i divendres, segones jornades a Amèrica 21, joves llatinoamericans a Catalunya, de 10 del matí a 8 del vespre. Abordaran les inquietuds i expectatives dels joves llatinoamericans que viuen a Catalunya amb la participació d'experts catalans, europeus i iberoamericans en aquest àmbit. El lloc serà el Museu d'Història de Catalunya, Barcelona.
Divendres a les 7 de la tarda, la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals de la Universitat Pompeu Fabra organitza la conferència Els moviments per la pau davant l'economia militar, a càrrec d'Enric Prat, historiador, membre del Centre d'Estudis per la Pau de Justícia i Pau.
Les exposicions.
Demà dimarts 6 de juny a les 8 del vespre a Casa Amèrica Catalunya s'inaugura l'exposició Imágenes de Guatemala 1850-2005. La mostra, produïda pel Centre d'Investigacions Regionals de Mesoamèrica, és un recull d'imatges de la memòria visual de Guatemala que enguany commemora els 10 anys de la signatura dels acords de pau.
La Fundació Casa del Tíbet inaugura el 7 de juny a les 10 l'exposició Heart Shrine Relic Tour, que mostra relíquies sagrades budistes. L'exposició es podrà visitar fins diumenge 11 de juny i lloc a la Fundació Casa del Tíbet de Barcelona.
Les pel·lícules.
Dimecres, Ojos que no ven, el cas peruà al cinema. A les 6 de la tarda, l'última sessió del cicle Cinema i Poder a l'Amèrica Llatina, una anàlisi a través del cinema amb la projecció d'aquesta pel·lícula i posterior conferència del politòleg peruà Rafael Drinot. A Casa Amèrica, Catalunya de Barcelona.
I divendres comença la 14a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Drac Màgic ofereix l'oportunitat de veure dues pel·lícules relacionades amb el món asiàtic. El film vietnamita Hat Mua Roy Bao Lau, Esposa del Silenci, i Bona Vendre, Bona per Vendre, pel·lícula libanesa sobre la migració de dones des de Sri Lanka. Lloc, Filmoteca de Catalunya a Barcelona, fins al 16 de juny.
Els fantasmes de Khadija és el tema de portada de la nova edició del Times. Comença aquí la revista de premsa. La revista nord-americana torna a enfocar la seva atenció en la mort de 24 civils iraquians en estranyes circumstàncies al novembre a mans d'un grup de soldats nord-americans.
És la segona vegada en pocs mesos que el setmanari insisteix a treure a la llum les parts més fosques d'un incident que podria convertir-se, diu, en un dels grans debats de la guerra de l'Iraq. Ho fa amb cruesa i detall. S'hi van posar en marxa dues investigacions per aclarir les condicions de les morts d'aquestes persones, la majoria de les quals anaven desarmades. Un fet que ha estat un precedent per altres casos similars i aparentment irregular sobre les actuacions d'alguns sectors de l'exèrcit nord-americà. El Tejadita va ser el 19 de novembre passat, quan el petit esquadró de marines va enfrontar-s'hi durant unes 5 hores. Soldats, diu l'article de Time, que havien promès entregar-se en cos i ànima a demostrar l'estreta comunió entre alliberadors i alliberats.
Der Spiegel dedica un dels seus treballs d'aquesta setmana als últims moviments polítics del president rus Vladimir Putin. Amb un titular carregat de sarcasme, la revista Alemanya sentencia Democràcia Rússia al camí de Putin cap al segle XIX.
Diu Der Spiegel que el mandatari ha completat el seu autoritari model d'estat amb la creació d'una entitat supervisora que passa suposadament a mans de la societat civil de Rússia. La nova cambra del poble, una amalgama de funcionaris al més pur estil soviètic, confia fer-se un lloc en la política nacional. El setmanari es pregunta, tindrà aquesta instància algun poder real? De fet, s'ha concebut en qualitat de fòrum per fer sonar la veu del poble. Oficialment, el seu paper no ha de servir només per garantir la cooperació dels ciutadans amb l'administració, sinó per protegir també els drets i les llibertats civils. Der Spiegel es qüestiona, però, que aquesta nova institució aconsegueixi ser més efectiva que les dues cambres del Parlament.
3 minuts i les 9.
La contraportada.
El president veneçolà Hugo Chávez ha decidit obrir un altre front contra els Estats Units. Ahir va inaugurar uns estudis de cinema al mateix temps que proclamava la batalla contra la dictadura de Hollywood. Les noves instal·lacions cinematogràfiques, batejades amb el nom de Villa del Cine, s'han construït a Guaneras, una ciutat dormitori de Caracas. El mandatari veneçolà va assistir al rodatge de la primera escena per donar el crit d'acció d'una pel·lícula que protagonitza Eneas Perdomo, un famosíssim cantant veneçolà que s'ha declarat públicament seguidor de Chávez. El cert és que el 98% de les pel·lícules que s'exhibeixen a Venezuela són dels Estats Units, i Chávez entén que això s'ha traduït en una molt efectiva fórmula de dominació imperialista que inocua als veneçolans els models de vida nord-americans. A més, diu que en les pel·lícules de Hollywood els llatinoamericans sempre són delinqüents, narcotraficants o terroristes, que això s'ha de canviar i que ells faran films de grans herois veneçolans. Compte, no sigui pitjor el remei que la malaltia. Bona nit, fins demà.